Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La setmana passada va ser un cop de realitat per l'economia. Per exemple, la benzina es va encarir de mitjana 29 cèntims per litre. O l'Euríbor, el termòmetre de les nostres hipoteques, va avisar de noves tensions. I la borsa espanyola va tancar la pitjor setmana des de l'inici de la guerra d'Ucraïna l'any 2022. Només fa 8 dies que va esclatar la guerra a l'Iran, però el món ja tremola. L'ona expansiva econòmica ja ha trucat a la porta de casa nostra, sense preàmbuls. L'economia mundial s'enfronta a un nou xoc d'imprevisibles conseqüències. Recordem que per l'estret d'Hormuz hi passa un 20% del combustible fòssil mundial i que està bloquejat des de l'inici d'aquesta guerra. Estem davant d'una autèntica cursa contra rellotge i els experts dibuixen ara mateix dos escenaris clarament diferenciats. Un primer escenari en el qual, si la guerra és curta i l'estret d'Hormuz no pateix danys estructurals, l'economia global podria pair el conflicte. La inflació pujaria una mica i l'energia s'encariria, però el creixement no canviaria massa respecte a les previsions. Però hi ha un segon escenari que és, diguéssim, més fosc. Un allargament d'aquesta guerra, que faria perdre la son als despatxos de Brussel·les i Frankfurt i també els de Barcelona, faria que el preu del petroli, com ja ha passat, trenqués la barrera psicològica dels 100 dòlars per barril. I això què provocaria? Doncs que els costos de producció i de transport al món es disparessin. I el consum pot frenar-se en sec i el fantasma de la crisi tornaria a planar sobre Europa. Dins de la gravetat, Catalunya està una mica més ben protegida que alguns veïns europeus. A diferència d'Alemanya, per exemple, no depenem tant del gas natural liquat de Qatar, que ha de creuar l'estret d'Hormuz per arribar a Europa. El nostre gas arriba sobretot d'Argèlia i dels mateixos Estats Units. A més, l'aposta per les energies renovables faria de coixí per un sistema espanyol. Però no ens enganyem. En un món hiperconnectat, ningú ara mateix és immune. I la inflació es contagia per totes les economies, encara que no estiguin exposades al gas de Qatar. Enmig d'aquesta tempesta econòmica hi ha un efecte col·lateral del qual gairebé ningú no en parla, que és Ucraïna. Fins ara Kiev ha aguantat en gran part perquè des d'Europa es financia la compra d'armament i munició també de la indústria nord-americana. Però què passaria si un Orient Mitjà en flames obliga Washington a desviar els seus recursos militars cap allà? Si les alarmes i la munició, en aquest cas que ara ajuden Ucraïna, acabessin viatjant cap a l'Iran, el front europeu pot quedar dramàticament al descobert. Aquest és el preu altíssim de la falta d'autonomia d'una Europa incapaç de defensar-se sola. El panorama que tenim al davant és un món sense compartiments estancs. Vivim ara mateix en un taulell global on un sol míssil disparat a l'Orient Mitjà pot encarir-nos la hipoteca, paralitzar una fàbrica alemanya o debilitar una trinxera a Ucraïna. I això sí, com ja va passar el 2022, els rics hi guanyaran. El xoc del petroli va beneficiar a l'1% més ric dels Estats Units, que va capturar el 50% dels beneficis. Per tant, el que han provocat Trump i Netanyahu planteja ara mateix un horitzó ple d'incògnites econòmiques, amb una única certesa: com més s'allargui la guerra, més ho notarem a les nostres butxaques.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns 9 de març de 2026. Ens hem despertat amb 0 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, i 11 graus a la ciutat de Barcelona. Avui amb un dia que espereu que sigui primaveral, no tant pel que fa a la temperatura, sinó sobretot pel que fa a l'estat del temps. Amb núvols, clarianes, un temps variable, aquest matí hi ha hagut alguns núvols a la costa, bancs de boira, núvols baixos també a l'interior, molt més sol a la resta de comarques, amb previsió que a partir del migdia creixin les típiques nuvolades d'aquesta època de l'any, que ja començaran a deixar ruixats de tarda a l'interior. Demà es podrien repetir aquests ruixats, també els bancs de boira matinals, però sembla que la resta de la setmana, fins divendres, en general tindrem més estones de sol.
Ara són les 8 i 4 d'aquí a mitja hora. Pau Llong, Montserrat Nebrera, Marc Bataller i David Madí, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, en aquesta nova onada d'atacs aquesta nit en la guerra a l'Orient Mitjà. La sirenes han tornat a sonar aquesta nit a Israel, en concret en ciutats com Haifa, després que s'hi detectés un míssil iranià. Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha informat al seu canal de Telegram que també aquesta nit ha llançat una nova tongada d'atacs contra la regió central de l'Iran i contra bases de Hezbollah al Líban. És el portaveu de l'exèrcit israelí anunciant la mort de 5 comandants de la Guàrdia Revolucionària Iraniana en l'atac a un hotel a Beirut. Tot això després que l'Iran ja hagi triat el seu successor a l'ayatolà Ali Khamenei.
Bismillahirrahmanirrahim. Millat Sharif Iran.
Així ho anunciava la televisió iraniana, el successor serà Mojtaba Khamenei, fill del líder suprem mort, està considerat de la línia dura. Tant dels Estats Units com Israel havien avisat a l'Iran que atacarien el nou líder si optava per una línia continuista. Doncs això és el que ha donat de si la nit. Anem ara en directe cap a la zona. Jerusalem, Jordi Baró, bon dia.
Hola, bon dia.
I comencem per això últim. Què sabem d'aquest nou personatge que apareix, Mojtaba Khamenei?
Doncs que és clarament un desafiament pels Estats Units i també per Israel, que ahir, abans que es conegués el nom, però potser ja anticipant que el nom seria aquest, va voler deixar clar en un comunicat que perseguirà i intentarà matar el substitut d'Ali Khamenei. L'Iran ha volgut donar una imatge de continuïtat amb la tria del fill de Khamenei, que és de la línia més dura del règim.
Tot això mentre, com dèiem, continua la guerra pròpiament dita. Ahir vam veure un salt quan Israel va atacar no només objectius militars iranians, sinó també civils. No sé com ha anat la nit, Jordi.
Doncs aquí hem estat de sort a Jerusalem perquè no han sonat les sirenes. Ha estat una nit tranquil·la, però no ha estat el cas en altres punts del país. Ahir va ser un dia que no va ser un bon dia per Israel, perquè no va poder interceptar un míssil que va caure en una àrea residencial del centre del país i que va fer ferits i algunes destrosses. Israel també va patir ahir les seves primeres baixes a l'exèrcit. Dos soldats morts en l'intercanvi de míssils amb Hezbollah al sud del Líban. Val a dir, però, que l'impacte de la guerra continua sent molt més baix aquí a Israel que en altres fronts, com el Líban, on ja hi ha centenars de morts i centenars de milers de desplaçats.
Gràcies, Jordi Baró. Mentrestant, avui Emmanuel Macron visitarà Xipre, que va rebre un atac de l'Iran, la qual cosa ha provocat que diversos països europeus li hagin donat suport militar. També avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix per videotrucada amb els líders de diversos països de l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea.
Von der Leyen posarà a prova els seus equilibris diplomàtics durant aquesta reunió virtual on també hi assistiran el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas. Traslladaran la solidaritat de Brussel·les als països de l'Orient Mitjà que han estat bombardejats per l'Iran. Les monarquies del Golf Pèrsic i els governs europeus reclamen diàleg per solucionar aquest conflicte, iniciat per uns atacs dels Estats Units i Israel que fins ara la Unió Europea ha evitat condemnar. A part d'estar preocupats per la seguretat de la regió, els 27 temen l'impacte econòmic que la guerra pot provocar a Europa. I per analitzar-ho, els ministres de Finances de la zona euro també es reuneixen aquesta tarda a la capital comunitària. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant també dels enfrontaments, aquesta mateixa matinada, Human Rights Watch ha acusat Israel d'utilitzar il·legalment fòsfor blanc al Líban. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. El fòsfor blanc és una substància que s'inflama quan contacta amb l'oxigen. Es pot fer servir per crear pantalles de fum o il·luminar el camp de batalla, però està prohibit si es fa servir contra civils com a arma. Doncs Human Rights Watch acusa Israel d'haver-lo fet servir precisament per així. Per això, al sud del Líban assegura que hi ha incendis que l'organització ha pogut verificar. Això es afegeix al cas que encara ressona de l'escola primària de l'Iran, en què van morir 175 persones, moltes de les quals nens. Aquest és el vídeo que mostra un míssil dels Estats Units impactant contra una base naval al costat de l'escola. L'ha publicat una agència iraniana i el New York Times assegura que l'ha verificat. Diu que això qüestiona la versió de Donald Trump, que recordem que va responsabilitzar el mateix règim iranià d'aquest atac en aquesta escola.
I justament avui també ens centrarem, com dèiem ara a la portada, en els efectes econòmics que són l'altra cara d'aquesta crisi. Uns efectes que cada cop es noten més, Frederic.
Es va encarint el preu del petroli. L'últim que sabem és que el de Brent, que és el de referència, ha superat els $100. És la primera vegada que això passa des que va començar la guerra d'Ucraïna. Això ja es nota a les benzineres. El preu de gasolina 95 de mitjana a Catalunya era d'1,48 € el 28 de febrer. Ara és 1,65 ja. Un augment del 11%. Tot això per què? Doncs una vegada més hem de parlar de l'estret d'Hormuz, controlat per l'Iran, que ha quedat a la pràctica tancat. És un punt clau en el transport de mercaderies per vaixell, bàsicament petroli, com que no es pot transportar. Països productors com l'Iraq, els Emirats Àrabs o Kuwait han retallat la producció de petroli perquè s'han quedat literalment sense lloc on emmagatzemar-lo. Això, en molt bona mesura, és el que n'ha disparat el preu.
I tot això, recordem-ho, a les portes de Setmana Santa.
Sí, aquest serà un altre capítol. Recordem que Dubai, Doha o Abu Dhabi són zones de pas de molts vols internacionals. De fet, es calcula que un de cada tres vols entre Àsia i Europa passa per aquí, per Dubai, per Doha o Abu Dhabi. Arran de la guerra, algunes aerolínies hauran de reorganitzar rutes. També hi ha qui diu que la inseguretat pot redirigir la demanda de vols de vacances justament cap a països com Espanya.
Avui analitzarem els efectes econòmics de tot plegat també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el professor Santiago Niño Becerra. De moment, per això, afegim un primer comentari de la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillem Estany.
Les conseqüències econòmiques de la guerra ja es noten en l'energia. El pròxim impacte seran els aliments per l'augment de costos a l'agricultura i al transport. Però no tots són males notícies. Espanya té menys risc de desabastiment de gas que altres països. A l'estiu, el turisme podria tornar a batre rècords si som un destí segur. I finalment, encara que avui veiem nervis a les borses, si aquesta setmana les dades d'inflació i consum als Estats Units fossin dolentes, podrien accelerar pressions per acabar el conflicte. Llavors, veuríem un nou canvi de rumb a la Casa Blanca.
I encara un altre punt també econòmic de la guerra. És el boom, atenció, d'empreses com Palantir.
Sí, Palantir és una empresa que processa dades d'intel·ligència artificial en l'àmbit de la seguretat. És una empresa molt pròxima a Donald Trump. De fet, un dels seus fundadors és Peter Thiel, el milionari que va crear PayPal, que ha finançat també les campanyes de Donald Trump i que diuen que va ser de la persona que va convèncer Donald Trump perquè fitxés a Elon Musk. Palantir s'ha fet servir en l'atac a l'Iran, però també a Venezuela o les batudes anti-immigració. I també l'han utilitzat policies com la del Regne Unit. De fet, algunes organitzacions de drets humans ja diuen que prou perquè diuen que això porta uns riscos absolutament brutals.
I un altre dels temes del dia és Xavi. S'ha esplaiat sobre la seva marxa i la marxa de Messi del Barça.
Y vamos a hacer un last dance, como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra, que no se lo puede permitir.
L'exentrenador del Barça explica a La Vanguardia els detalls del seu comiat com a entrenador i el veto de la porta Messi.
Xavi s'ha mantingut gairebé al marge del Barça durant 2 anys, quan el destitueix serà la banqueta del Futbol Club Barcelona el maig del 2024, una discreció i un silenci que trenca just la setmana en què hi ha eleccions al club, aprofundint en tots els detalls sobre Leo Messi.
Yo llamo a Leo y no me coge el teléfono, porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Claro, yo llamando al padre le dice, no puede ser, Jorge. Me dice, habla con el presidente, porque no... Bueno, y el presidente me dice que no lo va a hacer. Claro, yo le digo, llevamos 5 meses hablando con Leo, lo está hecho.
Xavi fins i tot insisteix que el contracte de Messi tenia el vistiplau de la Lliga de Futbol Professional i era una realitat.
Es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. El mes de enero, él queda campeón del mundo y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club y yo lo veo. Contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga y al final es el presidente que lo tira para atrás.
I un personatge que apareix també constantment en aquesta entrevista és el nom de l'excunyat de Laporta, Alejandro Echevarría.
De qui assegura que és realment el tòtem del club. Echevarría li va fallar i Laporta també.
Él prescinde de mí como entrenador no diciéndome verdades. Es decir, a mí me falló. Mi error fue confiar en Laporta. Eso fue mi error. Pero yo creo que él condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. O sea, creo que el que realmente prescinde de mí como entrenador en el Barcelona es Alejandro. El Barça prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría.
Xavi explica també en el famós sopar del sushi que van acordar la continuïtat del tècnic, però que uns dies després Echevarría el va acomiadar de males maneres, al·ludint a la mala preparació física de l'equip. Acusa Echevarría d'escampar entre la plantilla que tenia una llista de baixes amb Sergi Roberto, Araujo, Rafinha, fins i tot Pedri, a qui volia vendre, una llista que Xavi diu que és absolutament falsa.
Y era una persona que lo cual yo tenía una relación íntima, de amistad, y la decepción más grande quizá en mi salida del Barça es la amistad con Alejandro. A mí me falla por completo.
L'extècnic també explica que Jordi Cruyff va deixar el club pel menyspreu amb què el tractaven. Xavi ha donat explícit suport a Víctor Font en aquesta campanya electoral. Avui a les 7 a Catalunya Ràdio, al Tot Costa, Joan Laporta contestarà totes aquestes declaracions.
Ho farà Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Al meu pare li he agafat, pel dia del pare, el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Catalunya Ràdio.
És un quart de nou del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Les denúncies per desaparicions de menors de 12 anys pugen un 26% en un any. Són dades dels Mossos. Montse Mir.
La majoria de casos són d'infants que fugen de casa o d'un centre de menors. Per evitar-ho és important la prevenció, sobretot en l'ús de les xarxes socials. Marta Ventes, caporal de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra.
Moltes vegades contacten amb menors o gent desconeguda, no?, i també fan que facin aquestes cues, no?, que memoritzin els infants els telèfons dels pares i el telèfon d'emergències, que treballin amb el menor la comunicació a casa, per evitar que el menor vegi la fuga com a l'única sortida que té quan té un problema a l'escola, quan li fan bullying o algun problema personal.
Entre els 12 i 17 anys, l'augment és de més del 3% i el de majors de 65 supera el 6. L'any passat, els Mossos van gestionar una mitjana de 10 casos diaris de desaparicions, una xifra semblant a la del 2024. Un 98% es van resoldre. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, s'investiga si el cos que els bombers van trobar al riu Mugent és el del conductor que divendres va desaparèixer arrossegat per l'aigua.
El cos el van trobar uns 400 metres del punt on hi havia la furgoneta d'aquest conductor. Ahir els bombers també van rescatar dues persones a Montferri, a l'Alt Camp, que eren sobre el seu cotxe després que l'aigua l'arrossegués quan intentaven creuar el riu Gaià per un pas de nivell. Totes dues en van sortir il·leses.
I una notícia d'aquest mateix matí. Es dispara el comerç mundial d'armes.
Els últims 5 anys ha crescut un 9,2%, bàsicament arran de la guerra ucraïna i de les polítiques de diversos països per reforçar la defensa. Ho reflecteix un informe de l'Institut Internacional d'Estocolm per la investigació de la Pau difós aquest dilluns.
Això mentre comencem també una setmana molt activa als tribunals, perquè torna, per exemple, el cas del judici del cas Pujol, i avui continuarà el testimoni del policia nacional que va coordinar l'informe contra aquesta família. Maria Núria Rebella.
Aquest primer testimoni policial, l'informe del qual sustenta l'acusació de la Fiscalia, va descartar que la fortuna familiar provingués de l'herència del pare de Jordi Pujol i Soley i la va atribuir a una comissió que suposadament va pagar un empresari vinculat al cas Garantividabo. Una declaració que va començar amb controvèrsia perquè l'inspector policial va afirmar que tenia animadversió a la família Pujol, cosa que processalment l'anula com a testimoni. Tot i així, el tribunal va suavitzar l'afirmació i el va deixar explicar-se. Les defenses van desmuntar part de les seves afirmacions. La resta de la setmana serà el torn dels exresponsables de la banca andorrana i dels empresaris de Mèxic amb qui Jordi Pujol Ferrusola va fer negocis. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també avui arrenca a l'Audiència de Barcelona un nou judici pel cas Mercuri.
En cas de corrupció a l'Ajuntament de Sabadell, en aquesta peça no està processat l'exalcalde Manuel Bustos, però s'enfronten a penes de fins a 3 anys de presó diversos exregidors i exfuncionaris d'inspecció de l'Agència Tributària de la ciutat. Sí que està acusat el tiet de Bustos, que era constructor.
I avui també l'Espanyol explica que Koldo García va, diu, col·locar el marit de Miquel Iceta.
Segons diu, l'exassessor de Foment va aconseguir que Ángel García Rosique fos contractat com a pilot a l'aerolínia Iberojet, que és filial d'Avoris. L'Espanyol diu que això va ser l'any 2021, 2 mesos després del rescat del govern espanyol a aquesta empresa.
I encara un altre judici que comença avui. Es jutgen 8 homes per una agressió sexual en grup a Calvià, a Mallorca.
Sí, 8 homes afronten fins a 20 anys de presó acusats d'agredir sexualment una noia que estava inconscient el 2023 a un hotel de Magaluf i de difondre els vídeos que van gravar.
I un judici que arriba justament l'endemà del 8M.
Visca, visca!
o milers de persones, la immensa majoria dones, van tornar a sortir ahir al carrer, una manifestació més multitudinària que va ser a Barcelona amb 22.000 persones. A Madrid el feminisme es va tornar a dividir en dues manifestacions. I continua corrent el rellotge pels pressupostos. Divendres de la setmana que ve, el Parlament decidirà si els tramita o els rebutja.
Avui al periòdico, la consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que Esquerra s'haurà de moure. Això després d'enviar aquest missatge aquest diumenge des del suplement.
No em sembla bona idea anar a eleccions en aquests moments d'incertesa. No em sembla una bona idea. No, en aquests moments nosaltres estem en un escenari que és pressupostos, pressupostos, pressupostos.
Avui també tenim una enquesta al periòdico que assegura que un 73% dels votants d'Esquerra són partidaris d'aprovar els comptes de la Generalitat.
I només un 23% dels votants d'Oriol Junqueras tenen el mateix criteri que la direcció del partit, que, recordem, suposa avalar els comptes si no hi ha avenços en la gestió de l'IRPF des de Catalunya. En global, dos de cada tres catalans creuen que és molt important que hi hagi nous comptes. El sondeig es va fer amb enquestes a 1.000 persones entre el 18 i el 27 de febrer, és a dir, quan s'acabaven d'aprovar el govern el projecte de pressupostos.
8 i 20, una altra notícia de la nit. Els fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic poden duplicar el deute públic espanyol si no es fan inversions. N'alerta un informe del New Economics Foundation que s'ha publicat aquesta matinada. Berta Torrades.
La crisi climàtica i els últims episodis de sequeres extremes, temporals de vent i aiguats impacten de ple en l'economia i afecten sectors claus com les infraestructures o l'agricultura. La Paula Castro, una de les autores de l'estudi, calcula que si Espanya no inverteix més en combat el canvi climàtic, el seu deute públic es dispararà un 81% respecte a les previsions del 2050. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar en 2050 con una deuda muchísimo más grande de la que habíamos proyectado y no vamos a poder tener tanta posibilidad de invertir en otros sectores.
L'estudi demana, entre d'altres, crear un fons europeu per fer front a les conseqüències dels fenòmens meteorològics extrems. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Des d'avui fins divendres es poden demanar les ajudes de l'anomenat bo lloguer jove.
És una ajuda perquè persones d'entre 18 i 35 anys puguin pagar el lloguer. Es concediran per ordre d'arribada fins a esgotar el pressupost, que és de 29 milions d'euros.
I justament avui hi ha dues novetats sobre l'habitatge.
El periòdico diu que els grans propietaris controlen el 10% dels lloguers, tot i que n'hi ha 5 que controlen 10.000 pisos, i El País, que les donacions de pares a fills arriben a xifres rècord.
8 i 21, avui Santiago Abascal reuneix per primera vegada l'executiva de Vox després de l'expulsió definitiva d'Ortega Smith. Serà després que el secretari general de les Joventuts del Partit Popular, el català Carlo Angrisano, ha anunciat que deixa el càrrec i demana el vot per Vox. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia.
Bon dia.
I el Partit Popular, que hi ha tret importància.
Sí, Angrisano marxa amb un vídeo a les xarxes, diu que se'n va desencisat amb el PP, a qui creu que ja no defensa prou Espanya, i que està més preocupat, diu, per perdre vots que una altra cosa. Per això se'n va directament, demanant votar Santiago Abascal.
Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón.
La reacció des de la direcció del PP arriba plena d'ironies. Diuen que Angrisano, nebot de Joan Carles Girauta, marxa abans que el facin fora, que fa mesos que no treballava pel partit i que passa molt temps fora d'Espanya, i es mostren poc preocupats. Diuen que la seva sortida no respon a una fuga de cervells, sinó que li desitgen sort al costat del seu oncle, Joan Carles Girauta, que també està a Vox. La família és el primer rematat.
Gràcies, Tània, i avui arrenca la recta final de la campanya a Castella i Lleó.
Avui a la premsa editada a Madrid es publiquen diverses enquestes, totes van més o menys en la mateixa línia. El PP podria guanyar algun escó, però Vox pujaria més i el popular Mañueco dependria de l'ultradreta per governar. A diferència del que va passar a l'Aragó i Extremadura, el PSOE podria salvar els mobles i quedar-se com està o perdre només un o dos escons.
Una altra dimissió, per cert, molt comentada.
La de la regidora de Família, Serveis Socials i Dona de Collado Villalba, la Comunitat de Madrid, després d'haver interromput una obra de teatre feminista.
Esta obra de teatro y este monólogo acaba aquí. Lamento mucho todo lo que son las...
¿Es la vida real?
No, lo lamento, lo lamento. Claro que tengo todo el derecho.
La regidora Noelia Rosario, del PP, va interrompre enmig de l'escenari i va donar per acabat el monòleg perquè considerava que part del contingut era una falta de respecte. Ho ha decidit plegar després de les crítiques rebudes.
I a Alemanya, avui els partits faran balanç de les eleccions de Baden-Württemberg. Els verds han guanyat i l'extrema dreta dobla els vots. Berlín, Jordi Regàs.
A l'estat alemany de Baden-Württemberg, el partit dels verds es mantindrà 5 anys més en el poder. S'ha imposat per molt poc als conservadors de la CDU, amb els que tornarà a pactar. Cem Özdemir, nascut a Alemanya però de pares turcs, serà el nou president.
Hem generat moltes expectatives entre la gent de Baden-Württemberg que ens centrarem en el benestar de la regió, no en els interessos partidistes. Ho mantinc. Així és com vull governar l'Estat.
Qui ha doblat els resultats és Alternativa per Alemanya. L'extrema dreta ha centrat el seu discurs en els milers d'acomiadaments del sector de l'automòbil, una estratègia que li ha permès atraure un bon nombre de nous votants. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara alguna cosa més. Es generalitzen les acadèmies per universitaris.
Cada vegada hi ha més estudiants de les universitats catalanes que recorren a acadèmies privades per aprovar les assignatures més difícils. De ser complement a tot allò que es feia a la facultat, ha passat a ser una substitució total.
Això avui que es presenta l'ampliació del MNAC.
Compta amb un pressupost de 122 milions d'euros i un calendari d'obres que s'allargarà fins al 2030. Avui presenten el projecte arquitectònic el president Illa, el ministre de Cultura Ernest Urtasun i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
I ahir, a París, Isabel Pérez Cruz va emocionar el públic a la mítica Sala Olímpia de la capital francesa. París, Isabel Galí.
És la veu de Sílvia Pérez Cruz versionant Edith Piaf a l'Olimpià, la cirereta del concert a la Catedral dels Cantautors. Davant un públic entregadíssim, la cantant de Palafrugell ha presentat temes del seu nou disc combinats amb clàssics del seu repertori, una versió de jazz del So del Silenci, el Cucurru Paloma o el Gato Negro Gato Blanco de Sánchez Ferlosio, tot amb l'energia i versatilitat de sempre, que ha entusiasmat els locals, menys acostumats a sentir-la, i que al final s'hi han tornat amb un llarguíssim aplaudiment. Des de l'Olimpià de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una cosa és Isabel Galí, l'altra és la Sílvia Pérez Cruz, que són coses diferents. I de París anem cap a Màlaga.
Deje uno abajo para que lo cuelguen.
On s'ha presentat Después de Kim, un film d'Àngeles González Sinde, al Festival de Màlaga, on opta la Bisnaga d'Or. Enviada especial, Montse Pujol, bon dia.
Bon dia. Després de Kim és una història sobre el dol, la pèrdua i les segones oportunitats a partir del que viu una parella separada des de fa anys i que han de tornar a Espanya arran de la mort de la seva filla. Darío Grandinetti es posa la pell del pare i ha explicat a Catalunya Ràdio que el seu personatge queda impactat per la pèrdua de la filla i alhora torna, diu, a viure la vida.
Paradójico, es como que esa tragedia los pone en marcha y los devuelve a la vida. El caso del personaje de Juan era un hombre abandonado, pareciera que el motor, con la excusa de querer averiguar, se pone en marcha algo junto con su ex que no esperaba.
Adriano Zores i Darío Grandinetti en el paper dels pares hauran d'investigar la mort de la seva filla. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Si tens més de 60 anys, et mereixes viatjar. Les teves vacances, fes la realitat amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones. Reserva ara des de només 15 euros i no et quedis sense fer un viatge a Benidorm, Islantilla, les Illes Balears i les Canàries, Itàlia. Consulta les condicions. Ara és el moment de fer la reserva amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones.
La gamma Kia d'ocasió t'espera aquest mes amb quotes úniques. Vine a Quadis R Motors i gaudeix d'un Kia Picanto des de 129 euros al mes, un Kia Ceed des de 178 euros al mes o un Kia Sportage des de 211 euros al mes. Descobreix els nostres més de 200 vehicles seminous certificats amb fins a 7 anys de garantia. Més informació a quadisrmotors.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Jelly roll, jelly roll, sitting on the fence. If you don't get it, you ain't got no sense.
En esports, com ja m'ha explicat, Xavi ha entrat en campanya electoral acusant Laporta de ser l'únic culpable de la marxa de Leo Messi. D'aquí a una hora donarem detalls de tota aquesta entrevista que ha fet avui Xavi a La Vanguardia. I a banda d'això, l'Espanyol té avui també un partit molt important. Rep el cué de la Lliga l'Oviedo.
I amb la mala ratxa de resultats no pot permetre's fallar en aquest partit, que no és decisiu, però sí que pot marcar una mica el futur i el destí de l'equip blanquiblau. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
S'ha de guanyar i hem de sortir això sabent que és un partit complicat, sabent que és un partit difícil, i la sort que tenim a dia d'avui és estar on estem amb els plus que tenim.
A partir de les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, aquest Espanyol Oviedo.
I el Barça, que està instal·lat a Newcastle, en una concentració inèdita, ja que l'equip va volar directament des de Bilbao.
Sí, és que els blaugrana no fan estades tan llargues quan juguen fora de casa, el dia abans i prou, però aquest cop l'equip hi passa dues nits, la de diumenge, la d'avui. Flick exigeix concentració màxima a l'equip. La Lliga ha continuat el diumenge, València 3 a la Vés 2, Sevilla 1, Rayo 1, Getafe 2, Betis 0 i Villarreal 2, Elx 1. I Òscar García, que és el nou entrenador del primer equip de l'Ajax, el Sant Andreu, campió de la Copa de la Reina Femenina de Waterpolo. I a la Fórmula 1, en l'estrena del Mundial, George Russell i Mercedes, que dominen de cap a peus aquesta primera cursa. Segon lloc pel company de Russell, Antonelli, i tercer s'hi classifica un Ferrari, Leclerc. Alonso va abandonar.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Com evoluciona la guerra a l'Iran, també a nivell diplomàtic. Avui hi ha una doble reunió, d'una banda dels ministres del G7 i de l'altra de la presidenta de la Comissió Europea amb els líders dels països de l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Hola, bonjour. Von der Leyen aprofitarà la trobada per enviar tot el suport de la Unió Europea als països del Golf Pèrsic que han estat atacats per l'Iran. És probable que tornin a reclamar una solució dialogada per acabar amb la guerra, però de moment no sabem ni l'hora en què començarà la reunió per videotrucada ni quins líders de l'Orient Mitjà s'hi connectaran exactament. Sí que hi ha més certeses en l'altra reunió virtual que mantindran aquest matí els ministres d'Economia de les 7 principals democràcies del món. Estan preocupats, en aquest cas, pels problemes energètics i per l'alça dels preus que pot provocar aquesta guerra a l'Orient Mitjà.
I aquí, d'aquí a mitja hora, s'obre la convocatòria per demanar les ajudes del bo lloguer jove. Les sol·licituds es poden fer al web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Redacció, Lara García.
És una ajuda perquè persones d'entre 18 i 35 anys puguin pagar el lloguer, i alerta, perquè es concedeixen per ordre d'arribada fins a esgotar el pressupost, que és de 29 milions d'euros. Es tracta d'una ajuda de 250 euros mensuals durant 2 anys, i per aconseguir-la s'han de complir un seguit de requisits, entre altres tenir residència legal a Catalunya, que l'habitatge sigui el domicili habitual i disposar d'una font regular d'ingressos. La renda familiar, però, no pot superar els 25.000 euros anuals.
I a nivell polític, també molt pendents de la tensió increixendo entre el Partit Popular i Vox després que el líder de noves generacions del Partit Popular hagi canviat de bàndol. Tot plegat en plena campanya a Castella i Lleó. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, és Carlo Angrisano. La direcció del PP minimitza la seva sortida, però des de Vox entrarà en rèdit, ja que marxa directament demanant el vot per Santiago Abascal. Un canvi de jaqueta que arriba en la setmana final de la campanya a Castella i Lleó, i amb les enquestes reflectint que el futur del PP seguirà lligat a Vox en aquesta comunitat, com ha passat a Extremadura i l'Aragó, on els dos partits no es posen d'acord per formar govern. Aquest cap de setmana, Feijó acusava Vox, sense citar-los, de buscar bloqueig per interessos partidistes.
I a les comarques de la Plana de Lleida avui arrenca la campanya de reg del canal Aragó i Catalunya en un any marcat per les pluges. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia. Això fa que de moment hi hagi poques demandes per regar el cereal d'hivern a les 100.000 hectàrees del Segrià i la Franja que reben aigua d'aquest canal. Tot i això, els dirigents de la infraestructura alerten que si deixa de ploure i puja la temperatura, els cultius ràpidament necessitaran un reforç de reg. A més, sobretot a les zones amb fruiters del Segrià, és important que es vagi acumulant aigua a les basses per si cal fer-la servir per engegar els sistemes d'aspersió antigelada gelades, quan justament els arbres es protegeixen amb una capa de gel.
I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Doncs a Barcelona teníem una incidència a l'L5 del metro, la línia blava, que interrompia la circulació primer totalment, després parcialment. TMB ja ha anunciat que la circulació està restablerta per tota la línia, tot i que encara pot haver-hi alguna afectació en les freqüències de pas. D'altra banda, també s'ha restablert la circulació a la línia RT2 de regionals de Tarragona. Aquest matí s'havia interromput la circulació entre les estacions de Tarragona i Salou Port Aventura per causes operatives.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Mira, per accidents, la P7 entre Vilafranca del Penedès i la Granada cap a Barcelona, també la ronda litoral entre Sant Adrià i la Barceloneta, i també veiem molt tapada la ronda de dalt en sentit Llobregat, però no consten problemes.
I punts taronja?
També cap a Barcelona, C32 i C31 a Viladecans i al Prat, també intensitat a la resta de punts habituals d'aquesta hora, A2, B23, Nus de la Trinitat o la P7, però de moment avui amb cues que veiem que van avançant.
De seguida parlarem dels efectes d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de les paraules de Xavi Hernández carregant contra la porta, també d'aquesta pugna política entre PP i Vox, i a l'Àgora Esportiva conversarem amb Xavier Bonastre, periodista d'esports del 3CAT, que s'acaba de jubilar i, com cada dilluns, secció de cor.
Avui a l'Àgora, en David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Marc Bataller.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui, Eloi Cordomí? Bon dia.
Bon dia. Doncs un dia bastant variable, un dia amb estones de sol, però també amb bancs de boira a moltes comarques de l'interior. També en aquests moments encara queden bastants núvols a la costa. La idea és que es vagin aixecant tots aquests núvols. En general, tinguem més estones de sol, a l'espera que a partir del migdia i durant la tarda creixeran nuvolades, sobretot a l'interior, que poden acabar deixant ruixats, alguna tamborinada. Són fenòmens típics de primavera. Amb una temperatura encara bastant continguda, 15-17 graus la major part de les màximes. Demà, un dia encara bastant semblant al d'avui, bancs de boira a primera hora, algun ruixat, sobretot de tarda a l'interior, i sembla que a partir dimecres no fa net del tot, però sí que anirà dominant cada vegada més el sol.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, determines el pes de la balança i la fas malbé, era tares. Avui, un Enigmàrius festiu. Digui si serà gall o gallina en roba interior de fantasia, de quatre lletres. Digui si serà gall o gallina en roba interior de fantasia, quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat. Uf, sempre estem igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines que ajuden al sistema immunitari.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Arriba al Teatre Condal una idea genial, la comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Però
acabo
després de la guerra, no?
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, que vol fer tot després de la guerra, l'economista Pau Llong, el periodista Marc Pataller i la professora de dret Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs el Pau està una mica enfadat, perquè avui Catalunya parla del Barça, de Xavi, de Messi, de Laporta, i no del
Cúcuta. Però si ho he dit rient, vull dir, què dius?
I el David m'ha dit que té informació privilegiada, perquè ha entrat a l'estudi admetent la seva relació d'amistat de fa molts anys amb un dels noms del dia.
Amb Alejandro Echevarría. Ara ho explicarem, perquè com ha dit el David, primer parlarem de la guerra. No, però és normal que t'hagi passat això, David, perquè és que van canviar aquest llum, que abans hi havia una bombeta que era maca. Ara han portat aquest LED que no se sap quan estem en antena, quan no estem en antena.
És veritat, eh? No s'acaba de tenir clar.
No, això és el...
Bueno, hi ha llums aquí a la taula, nois?
Sí, però, pau, abans era una cosa com no. Ja, ja. És...
Val.
La bombeta.
Per tant, el making-off en directe, no?
Sí.
És,
a dir
que... és molt americà. Eh? Aquest nou cartell és molt americà, no? No, està molt bé, però... Que sí?
Sí, és
petitet.
On-air.
Sí, on-air, sí. A més, en un català, bon nostrat. On-air.
Bé, llumetes a banda, anem a parlar de les conseqüències també econòmiques que ens deixarà aquesta guerra. Perquè ara mateix el preu del barril del petroli Brent continua pujant i també el preu dels combustibles. Anem a connectar amb la redacció del matí. Lara García, bon dia.
Bon dia.
Ara mateix, quan s'ha encarit omplir el dipòsit?
Omplir el dipòsit és uns 20 euros més car si fem servir gasoil. Ara mateix el preu del litre s'enfila a 1 euro amb 80 cèntims, mentre que el 28 de febrer, quan va esclatar el conflicte, era de 1,40. Pel que fa a la gasolina, el litre s'ha encarit 17 cèntims i ara el preu mitjà és d'1,65 euros per litre. És un 11% més car que fa una setmana. I és que el preu dels combustibles està directament lligat a les fluctuacions al preu del petroli. El barril de Brent ha superat els $100 per primera vegada des del 2022, quan va començar la invasió russa d'Ucraïna. El president de l'Associació de Gasolineres de Catalunya, Albert Campabadal, ja alertava fa uns dies al Matí de Catalunya Ràdio que algunes gasolineres ja s'aprofiten d'aquesta situació.
Aprofitar la situació i apujar el preu és molt perillós. Per què? Perquè el client, en el que detecta que en aquella benzinera està comprant més car del que altres benzineres estan fent, automàticament perds el client. O sigui que podràs enganyar el client una vegada, potser dos, però després tres ja no l'enganyes, eh?
L'augment del preu ja ha tingut impacte en les borses mundials. Avui les asiàtiques han obert en vermell i els futurs de les europees cobren ara en uns minuts a les 9, també les tenyeixen de vermell. L'Iraq, els Emirats Àrabs i Kuwait han retallat la producció de petroli perquè s'han quedat sense lloc on emmagatzemar-lo arran del tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran. Recordem que hi circula el 20% del petroli mundial.
En aquesta hora en parlarem també amb Jordi Torrent, que ens acompanya, és expert en geopolítica i secretari general de l'Associació Mediterrània de Ports. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies també per acompanyar-nos. Abans d'entrar en matèria de les conseqüències econòmiques que ens pot portar també aquesta guerra, és el desè dia d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà i a les últimes hores també estan marcades per l'elecció d'aquest nou líder suprem de l'Iran. Anem en directe cap a Teheran, corresponsal a l'Iran, Catalina Gómez Ángel. Bon dia, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
Bueno, digamos que sorprendidos y no, porque mucha gente incluso se acostó y se levantó con la noticia de que Mujtaba Jamanei era el nuevo líder supremo. Ya lo habían dicho que estaba elegido, pero no sabían cuándo lo iban a anunciar. Fue anoche en una ceremonia religiosa en el marco del Ramadán. Y bueno, para muchos no es una sorpresa, se lo esperaban. Tenían algunos la esperanza de que no fuera así, pero ha sucedido y el hijo de Ali Jamenei es su reemplazo.
¿Qué sabemos de él?
Bueno, sabemos que tiene 56 años, muy cercano a su padre, ha sido educado en las madrasas de Qom. Recordemos que es esta ciudad más o menos 150 kilómetros al sur de Teherán, que históricamente hemos llamado el Vaticano del chiismo, muy bien conectado. Hace pocos meses le habían dado el cargo de Ayatollah, pero es un hombre que viene sonando en la escena política de Irán. Recordemos, desde aquellas protestas del 2009 en el movimiento verde, a él lo señalaban de hacer parte de ese movimiento, del sistema de la República Islámica que apoyaba entonces a Mahmoud Ahmadinejad, que había estado detrás de aquellas complicadísimas elecciones en las cuales un sector de la población aseguraba que Ahmadinejad no había ganado, que había ganado Mir Hussein Mousavi, un ex primer ministro que era candidato ahora del sector reformista. E incluso se gritaban eslóganes contra Mujtaba en aquel momento ya en las calles de Teherán. Pero realmente es una figura muy, muy, muy invisible, porque todo el mundo conoce el nombre, pero muy pocos lo podrían reconocer en la calle. Es una persona muy cercana a la Guardia Revolucionaria, a los Hilos del Poder, al sector más radical. Una persona al que todo el mundo lo tiene muy presente, pero vuelvo y repito, nadie realmente, muy pocos podrían reconocerlo en la calle.
¿Es una forma de desafiar también a Estados Unidos?
Sin duda es un desafío, ya lo decía ayer uno de los ayatolás que habló con uno de los medios iraníes, hemos escogido al hijo de Aga, que es la palabra, Aga es señor, es la palabra como se referían también entre ellos a Jamenei, hemos escogido a la persona que no quería a Trump. Entonces, claro, es también un acto de desafío a Estados Unidos y a Israel, y también a un gran sector de la población que se protesta en las calles, que está en contra de ese sector más radical que representa el nuevo líder supremo.
Y internamente, ahora mismo, ¿cómo ves el país?
Pues el país está en shock. Realmente la gente no sabe lo que va a pasar. Ayer fue un día, especialmente en Teherán, muy dramático, que hizo cambiar incluso a mucha gente de opinión. Esos ataques contra los depósitos de petróleo, 4 de ellos en diferentes partes de la ciudad, entonces hacía que estas grandes humaredas cubrieron toda la ciudad. Mucha gente desde sus casas vio esos grandes ataques, eran unos fuegos inmensos que iluminaban la ciudad, y cuando se levantaron estaba todo cubierto por una gran humareda negra, parecía un eclipse. Era muy, 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 muy miedoso para muchos. Entonces la gente empezó a estar aún más en shock, preguntándose hacia dónde vamos, qué va a pasar, dónde va a terminar esta guerra, cuál será nuestro futuro. La gente está muy, muy, muy angustiada.
De hecho, el régimen ha dicho este fin de semana que tiene capacidad para aguantar 6 meses de guerra.
Bueno, eso dicen, pero bueno, lo que pasa, en cada guerra, cada cual tiene su manera de decir cosas, de defenderse, la retórica y la propaganda también de ambos bandos siempre está ahí. Entonces, bueno, todo eso está por verse. Lo que sí hemos visto es que ha sido capaz de defenderse, de tener una estrategia, de seguir lanzando misiles y drones, y cada vez que Israel dice que ha cambiado y que ha aumentado la estrategia y que es mayor el número de ataques, ellos también repiten lo mismo. Entonces, estamos en una guerra que no es solamente una guerra de cruzarse misiles y de destrucción, sino también una guerra de retórica, y ahí estamos ambos bandos.
Catalina Gómez Ángeles, corresponsal de Teherán, gràcies per acompanyar-nos, que tinguis un bon dia.
A ustedes.
Una guerra que es va enquistant, entre altres coses, perquè, com deia, és el desè dia de conflicte que estem explicant, de guerra a l'Iran, que estem explicant, que ha provocat a Estats Units i Israel. Pau.
Sí, no sé per on voleu començar. A veure, sobre el que acaba de comentar la companya, no sé si algú s'esperava que després d'aquesta campanya indiscriminada i il·legal, de la que ja vam parlar la setmana passada, quan parleu de desafiament per aquest nomenament, sincerament no entenc el concepte. Algú s'esperava que Iran nomenés algú que volgués que nomenés Trump o alguna cosa així? Que a través d'un conflicte com aquest...
És a dir, tu pots posar un perfil que sigui d'una línia diferent,
diguéssim. Sí, ningú s'ho esperava i no hi havia cap possibilitat de que passés.
Pots treballar en una idea de rebaixar, també, no? La posició, però no.
No acostuma a passar mai i no ha passat mai. De la mateixa manera que no ha passat mai en els conflictes, ens ho van explicar també la setmana passada alguns experts, que només amb bombardejos massius com aquests, insisteixo, il·legals, es canviï cap règim, d'acord?
No, però el que hem vist a Venezuela, per exemple, doncs és sorprenent.
Sí, però i on és la Delcy Rodríguez iraniana?
Sí, sí.
On està? I ens han vengut un discurs de que allà hi ha uns moviments democràtics, etc.
No hi són.
No hi són sobre el terreny, i la majoria dels que estan, ens ho acaben d'explicar, estan canviant d'opinió veient la barbàrie que s'està cometent a Teherán i a tot el país, amb milers de morts. Per tant, no ho sé. Des del punt de vista geopolític o polític, doncs, dir això. I des del punt de vista econòmic, subratllar que la situació és absolutament kafkiana. O sigui, estem en un moment, heu posat l'èmfasi en el preu del petroli, que és un preu finalista, disculpeu, el preu de la gasolina, sí. Però és que, clar, la setmana passada va haver-hi un 35% d'augment del preu de petroli. Els futurs del petroli estan al 60% mensual. Això vol dir que ens plantem en un 100%, duplicar preu pràcticament en un mes. Per posar una magnitud de referència i poder-ho comparar, la primera guerra de l'Iraq, el 90, em sembla que van ser un 150 que va pujar el preu del petroli. Estem parlant que en un mes el preu pot pujar al 100%. D'acord? I, a més, comparant-ho, si voleu, amb un xoc d'oferta anterior, el 2022, quan la guerra d'Ucraïna i Rússia, en aquell moment hi havia l'alternativa del gas natural liquat, que de fet va ser un negoci rodó pels Estats Units. Hi ha un estudi recent que, amb el que em vaig referir la setmana passada, de la Isabella Maria Weber, que explica que el 50% dels guanys extraordinaris d'aquest xoc d'oferta el 2022 se'l va quedar l'1% més ric dels Estats Units.
Que va agafar un 50% dels guanys.
Efectivament.
No?
És a dir, l'1% dels Estats Units són gent que té més d'11 milions de patrimoni. Doncs el 50% dels beneficis extraordinaris d'aquest xoc d'oferta de fa 3 anys, bueno, 4 ja pràcticament, se'l van quedar els més rics. Per tant, subratllar també aquest efecte de guerra distributiva que té l'inflació. La inflació no és una mena de tempesta perfecta, és una cosa que té guanyadors i té perdedors. I els perdedors serem, efectivament, els consumidors, que d'aquí res ens pujaran les tarifes i les factures de forma absolutament abrupta. Vull dir, no, només estem veient el principi d'això. Insisteixo, 60% de futurs. Els futurs del petroli, perquè no ho entengui, són contractes financers que fixen avui el preu d'entrega del petroli en una data futura, en aquest cas un mes. Serveix, per exemple, perquè les aerolínies fixin els preus dels bitllets, per exemple, Ricard, perquè ens entenguem, intentant cobrir costos. Això vol dir que ens anem fàcilment a que es dupliquin o es tripliquin els preus dels vols a un mes vista. Aquesta és la situació en la que estem. Hi ha alternativa ara amb el gas natural liquat? No hi és. De fet, hi ha un altre índex, que és un índex primerenc. Perdoneu, ja acabo amb la pedrada més econòmica, però ja sabeu que és un tema que m'interessa. Hi ha un índex, que és l'índex bàltic de gas natural liquat, que ha pujat un 500%, s'ha multiplicat per 5. Aquest índex, bàsicament, el que ens diu és que, recordeu que, a diferència del petroli, que els vaixells, d'alguna manera, es poden substituir de forma més flexible, el gas natural té un problema, que has de gasificar-lo, liquar-lo, transportar-lo amb uns vaixells especials. Per tant, tot aquest bloqueig que està venint a l'estret d'Hormuz està generant un impacte a futur en el preu de gas, també. Ara no hi ha l'alternativa del gas com hi havia el 2022. Per tant, jo no veig una sortida que no sigui una inflació absolutament desbordant a les properes setmanes.
El Jordi Torrent, com deies, expert en geopolítica, secretari general de l'Associació Mediterrània de Ports. Jordi, tu diries que bona part d'aquest augment del preu del petroli és pel aquest tancament, que dèiem, pràcticament total de l'estret d'Hormuz?
Sí, en gran mesura el motiu és aquest, perquè com ja s'ha dit en els darrers dies, aproximadament el 20% del petroli i el 20% del gas natural mundial passa per l'estret Hormuz. És veritat que els principals compradors d'aquest petroli, aquest gas natural, que surt sobretot de Qatar, Kuwait, Bahrein, Emirats Àrabs, que són els que estan tancats per l'estret d'Hormuz, són països d'extrem orient. No som nosaltres, són sobretot països d'extrem orient. Per exemple, en el cas espanyol, aproximadament un 2% del gas natural liquat que importem ve d'allà. Som sobretot Xina, Japó, Corea, la borsa coreana és de les que ha baixat més en els últims dies, Índia i d'altres països d'extrem orient.
Per tant, però Catalunya el que surt de l'estret d'Hormuz no és tan important, és aquest 2% que deies.
2%. En el cas, per exemple, dels ports catalans, nosaltres importem aproximadament 3 milions de tonelades de gas natural liquat i 400.000, prop de 500.000, venen de Qatar, per exemple. Però hem de recordar que molt gas natural que arriba aquí ve amb tuberies, per exemple, des d'Argèlia.
És a dir, Catalunya què exporta de països del Golf?
Catalunya, per exemple, en el cas del Port de Barcelona, aproximadament el 2% del tràfic del Port de Barcelona va cap als països tancats per l'estret d'Hormuz, insisteixo, que són pocs, que són Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirats Àrabs. Perquè Iran té una part que no està tancada per l'estret d'Hormuz i, evidentment, Aràbia Saudita té el Mar Roig, diguem-ne. Aproximadament un 2%. I, bàsicament, les exportacions, diguem-ne, que s'encaminen pel port de Barcelona, pel port de Tarragona, són els dos ports d'interès general de l'Estat a Catalunya, són de productes una mica de tèxtil, una mica alimentari, però, sobretot, un producte bastant curiós, que és l'alfals, per a l'alimentació animal, sobretot per a l'alimentació de camells i cavalls i altres animals. I l'alfals és un producte que, sobretot, comença a sortir a la primavera, no? Un producte surt a la primavera per terra.
Sí, ara començaria i afectaria això.
Ara començaria, aproximadament.
I ens hem de preocupar per l'augment de preus de la benzina o de l'electricitat?
Bueno, sí, evidentment. Jo vaig anar a posar benzina ahir i era molt més car que fa una setmana, sí. Però insisteixo, en el cas català-espanyol, on també el pes de les renovables és molt superior, per exemple, que a Alemanya o a Polònia o a Suècia o fins i tot a Anglaterra, com es pot veure la factura de l'electricitat, els preus de l'electricitat diaris, està pujant molt menys que aquests països, no? Gràcies a les renovables, a l'eòlica, a la solar, etcètera, etcètera. Però sí, evidentment, és un motiu de preocupació. Però és un motiu de preocupació global, però ara mateix, sobretot pels que s'aprovisionen del gas natural.
La Xina, que deies, no?
Passar la Xina té reserves per més de 100 dies.
És important, perquè la Xina fins ara no ha entrat directament en aquest conflicte, sempre té un perfil més diplomàtic, diguéssim. Si s'està veient perjudicada per aquesta guerra, pot ser que a llarg termini faci veure que la Xina i Corea han d'entrar també en aquesta guerra.
Bueno, Xina no és un país bèl·lic, ni imperialista, ni colonialista, en 4.000 anys d'història, però és veritat que, i a més té reserves, aproximadament, per el que es diu, té reserves per més de 100 dies, diguem-ne, de petroli i gas natural, té reserves de 100 dies. Té altres possibles proveïdors, per exemple, el gas natural que ve de l'Àrtic rus. Recordem que Rússia i Xina fa molts anys que estan treballant per desenvolupar la ruta àrtica, tant per proveir-se de matèries primes com per generar una nova via de comunicació pel comerç internacional. Crec que, per exemple, estan més preocupats països, petits països que no tenen tantes reserves. Un d'ells és la República Corea, la del sud, perquè ens entenguem, o Tailàndia, per exemple, ha prohibit les exportacions de combustibles fòssils, països més petits que tenen menys de reserves. Els xinos acostumen, no, a planificar a molts anys vista i amb visió de futur. Però sí, sí, evidentment, és un motiu de preocupació allà.
Tu diries que Estats Units pot haver-se vist motivat a intervenir això per debilitar el seu rival xinès?
No, jo no ho crec. No ho crec. Però és evident que totes les crisis successives que hi ha hagut els últims anys, començant per Ucraïna, Gaza i ara aquesta, com ho s'ha dit molt bé abans, doncs ha beneficiat sobretot als Estats Units, però s'ha convertit en un dels grans, ja ho era, però molt més encara, un dels grans proveïdors de petroli i gas natural al món. Per exemple, en el cas català, doncs el tràfic de gas natural amb origen als Estats Units, sobretot els ports del Golf de Mèxic, Corpus Christi, Houston, etc., doncs ha augmentat. I ara, abans parlàvem que de Qatar venien 400.000 tonelades, als Estats Units venen més del doble, per exemple. I això és un tràfic que ha crescut molt, precisament, des de la guerra d'Ucraïna. Mm. Probablement creixerà més encara amb aquest conflicte al Pròxim Orient, si s'allarga molt més.
David.
Bé, tres esferes. L'econòmica, evidentment, és molt important, però fixeu-vos una cosa. El canal d'Hormuz, com el canal de Suez, com el canal de Palamà, formen part de les infraestructures estratègiques top amb el que fa el tràfic marítim i el circuit d'energia. Militarment, no tinc cap mena de dubte que el control d'aquestes zones està preparat i recontrapreparat des de fa molt de temps, perquè són passos absolutament estratègics. Per tant, crec que no tardarem a veure una operació per agafar el control d'Hormuz. Jo crec que això és molt evident, que en termes militars és una prioritat, i que si no es fa, no es fa per algú. I que si no es fa, no es fa per alguna cosa, perquè potser el gruix perjudica molt més en els països asiàtics i a Xina que a la part d'Occident, en aquest cas, no? Però és evident que és una zona estratègica, que quan la vulguin fer, perquè jo crec que el que no hi ha discussió, el problema de la guerra de l'Iran no és militar, que la superioritat militar estarà on estarà, sinó que és com aquest país no es converteix en un país fallit, com hem vist en el seu moment a Líbia, o com hem vist a Síria, o a l'Afganistan en el seu moment, i es converteix en un altre país fallit, descontrolat, si es pot fer una evolució d'un règim cap a una altra història. Aquest és el gran dubte que hi ha amb aquesta història, perquè és evident que això només pot passar o bé perquè hi ha unes forces internes d'oposició que no es veuen més enllà de que hi ha molta gent descontenta a l'Iran amb tot això, o perquè entren tropes, cosa que ara per ara semblen no gaire possible. I finalment, en l'esfera política, doncs l'elecció del nou líder, bueno, li dona un to simpàtic a la cosa, perquè deu ser una república monàrquica teocràtica, això ja és la pera, no? És un pas nou amb el recargolament de lo que és aquest, de lo que és aquest règim. Sobre, ho dic moltes vegades, és una ingenuïtat...
Breument, David, que ets anava a publicitat.
Sí, és una ingenuïtat, però el que passa en els subterranis de les guerres en sabem molt poc, però sabem que hi són i sabem que passen coses. Si aquest líder és de l'ala dura o serà un evolucionador, ho veurem en el temps, doncs segurament perquè durarà més o menys en funció d'això.
De seguida, Montserrat Nebrera, també Marc Bataller, en aquesta hora amb Pau Llongui, David Madí i Jordi Torrent.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Wow! Arriben els Wow Days amb descomptes a fins al 25% en vehicles nous, quilòmetre zero i educació, al Quadis Autocentre de Sant Boi. Preus únics en totes les nostres marques. Honda, Kia, Mercedes, Smart, Nissan, MG. Visita'ns del 12 al 14 de març al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat.
Wow! He sabut que el teu pare em droga perquè altres homes em puguin violar.
Una atrocitat mai vista.
Soc la filla de la víctima.
Però també, i això encara costa més de portar, filla del butxí.
Uns fets que han sacsejat el món.
Juntes, i només juntes, és com podrem vèncer la submissió púnica.
Nits sense ficció. La victòria de Giselle Pellicó. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini? És gran i és mini perquè arriba la setmana gran de mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Oviedo.
Els pericos necessiten amb urgència la primera victòria del 2026.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Oviedo.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.